tan sords i no podien col·laborar massa en les tasques del treball del camp. Eren sis boques més que alimentar, però que no ho produïen. Per tant, el negoci els havia sortit com el de Robert i les cabres. Les coses es van posar magres, i aleshores, econòmicament, i aleshores, Joan Sala i família Associados van veure en la delinqüència una manera de completar els ingressos.
No sabem fer una palma, però a dret, eh?
No. Però no negareu
completar
que...
el sou, eh?
Sí. Completar el sou amb
una coseta.
Menudeo.
Algun...
Sí, però no negareu que posar els
algun
xixos, els xixos per parlar del bandoler català per excel·lència sí. no és un acte disruptiu
veure, el
i genial.
El vaquiller era català, eh?
Oi, és veritat.
Oi.
I propi d'un Premi Ondas, eh? Però bueno. I com diu el Santi, és que a més no hi ha massa diferència, no hi ha gaire diferència entre el vaquilla i el nostre home.
Catalans, tots dos.
Tots dos eren catalans. I per començar, la llegenda de que el vaquilla, alegre bandolero que quan roba repartes el dinero, no és certa en cap dels dos casos.
Ja.
Tot comença pels trapicheos i acaba, com veurem, a tragèdia. Sí.
Un dia de 1622, Joan Sala hauria de tenir aleshores 27 o 28 anys, Miquel Barfull, un veí seu amb qui no tenia una bona relació, el denuncia pel robatori de dues capes gascones. Que estaven
capes gascones?
Sí, eren les capes aquestes.
De vestir?
De vestir. No com la
el Ramon.
Que fa...
No.
Sí, el Ramon, que tens confiança. Clar, entre les estrelles. No, estava el Jota Barbados amb
no
tu.
No em surt el nom. Ramon... Ai... Ramon García.
Ramon García.
Ara,
vale, aquest, no. El senyor aquest de la capa.
Sí.
Bueno, pues,
no com aquestes.
Ell porta una capa castellana.
Sí.
El que, la capa
la gascona...
La gascona és molt més ampla.
Ah.
I serveix per amagar el trabuc.
És una mica més, diguem-ne, com de Dràcula, una mica més.
Sí, més.
Una cosa més.
I de fet, la van prohibir les autoritats perquè la gent portava armes a sota.
Ah, clar, podies camuflar-ho molt bé.
No, però podies camuflar un bazooka i un missil terra-aire. Sí, sí. Vull dir, realment, sí, sí, sí.
I la... Però ell va robar dos capes.
Va robar dos capes i a l'altre es va xivar. I a més, per què es va xivar? Perquè estava enfadat perquè li havia comprat una mula, als germans Sala, que aquesta mula havia estat robada amb un altre mas. Els trapitxeus que feien al Sala per completar la nòmina. Les autoritats, davant de la denúncia de Miquel Barfull, van i detenen a Joan Sala, que no es deixa detenir, es defensa a trets i s'escapa. Però ja hem dit que tenia un caràcter aquest home, eh? Abans de fugir, Pere diu, collons, Pere, que passarem a casa del Barfull
a
donar-li les gràcies per haver-me denunciat.
I què?
I l'assassina.
Oh,
el mata. Aleshores ja, a part dels robatoris i l'assassinat, comença ja una vida de fugitiu, allò amagat als boscos per les muntanyes, les contrades i tal, i ja no torna a veure aigua a Viladrau mai més.
Pobre.
Ni per fer-se un banyo checo.
És un proscrit.
El trabuc se li embrutava.
Com dius, és un proscrit de justícia i comença seriosament la seva carrera criminal. El seu primer gran robatori el comet a la Masia Saguer de Jafra amb la seva colla, que s'anirà fent gran...
Sí, arribarà a ser 100 persones, eh?
Hòstia, Déu-n'hi-do.
S'endugueren tota la genteria i la pedreria de la casa. Tasses, culleres de plata, anells d'or, molta moneda, una cadena d'or, molta roba de lli i de llana, i al tanto, unes quantes llonganisses.
Atenció!
Home, que no falti.
Llonganisses, clar.
Llonganisses.
A la colla es... Digue'm Sherlock. A la colla hi havia un Malcolm.
Que dir... mentre un agafava monedes diu... Calla!
Calla, que hi ha llonganisses! Hòstia! Diu, on està el Malcolm? De cal Malcolm. I estava el tio fotent-se les llonganisses. Vols deixar les llonganisses que hem d'agafar les monedes d'or? No. I a l'altre...
Però això ja... ho feien habitualment?
Això ho feien.
Quan assaltaven, s'enduien llonganissa.
Bueno, mentre va estar el Malcolm de Sarrallonga...
En sèrio, si són 100 persones...
No, home, alguna cosa s'ha de menjar.
Eren sempre anaven repartides per... Ja. És a dir, que això d'assaltar les segones residències no és d'ara, tampoc.
No, és
això, això ja passava abans. Bueno, deixant de banda el cas de les llonganisses, que sembla un còmic d'Ibáñez, aquest va ser el modus operandi que va definir la seva activitat fora de la llei. Assaltar masos aïllats i viatgers. Joan Sala, ara ja conegut a tota la contrada com Joan de Sarrallonga, mantenia amb els seus un cert respecte pels viatgers aristocràtics i fins i tot en ocasió no els assaltaven. Una altra activitat regular de la colla del bandoler de Viladrau era el segrest i el rescat de persones benestants, aquest sigui, i a vegades també feien de sicaris. És a dir, van passar de ser el vaquill a ser els casuals.
Oh! Hosti!
ja veurem per què el Tino Casal, que estarà algú que estarà per aquest, aquest, a veure...
Però que canti ara la tornada, no? Que triga molt, això. Ja ve, ja ve. Ara. Jo encara estic plantejant-me per què. Ai, ai, calla.
Meravellós, eh? El nostre Freddie Mercury.
Se rellonga, que té a veure amb Eloís.
Ja, ja veuràs molt. Que té molt a veure. Perquè ja hem vist els seus orígens, però la pregunta és, com era Se rellonga? En aquest aspecte hi ha moltes descripcions físiques a les cròniques de l'època, perquè era tan xulo que atracava la gent a cara descoberta i tenia un ego descomunal. Era un pinxo al que li agradava destacar i anar arreglat, saps? Pintón. Mm-hmm. Potser massa i tot, eh?
Mira, segons ens expliquen totes les cròniques, que hi ha moltes i que el descriuen, era un tipus alt i corpulent, amb bigoti, poca barba, cavallera fins l'espatlla, gallina Maxi López, una mica.
Hosti, sí.
Vale. També era molt presumit i com a bon capitost es dirigia a la resta, es distingia de la resta de la quadrilla guarnint-se de dalt a baix amb un barret de plomalls,
home,
capa vermella o blanca, carregat de joies i arracades. Era Tino Casal o el de Pirates del Caribe, una mica,
sí,
eh?
Jack Sparrow.
Sí, sí, sí. Com hem dit, un dels trets més característics de les seves accions era que sempre anava a cara descoberta perquè li agradava figurar.
Saps que m'està agradant? Serrallonga, o sigui... Era un esteu personatge aconseguint el contrari, o sigui... Sí, però... Un senyor que va vestit com Tino Casal o com Jack Sparrow i que s'emporta llengonisses dels masos, em sembla...
No, se les enduia ell, eh? Se les enduia el Malcolm.
El Malcolm.
Però espera, que ara arribarem. Val,
sí, la resta de la tropa que portava no anava tan mudada, eh, Xavi?
Ara, eh?
Els Wailers de Serrallonga...
Serrallonga i els Wailers.
Eren escollits, diguem-ne, entre el pitjor de la societat.
Ja.
Galeots fugats, delinqüents, soldats que havien desertat, fins i tot... Francesos,
portava francesos!
A Catalunya!
Problema amb la immigració, ja teníem allò. Immigració delinqüent!
Perquè aquests creuaven la frontera per viure al costat de Tino Casal, de les guilleries, de robar els pobres desgraciats que es trobaven al seu camí. Entre els seus col·laboradors ens ha arribat els noms dels... els germans Borrullet, que semblen personatges de Cavall Fort, però...
Germans no. Borrullet! No. Les aventures dels germans Borrullet!
No. Però em sembla que té una mala hòstia important, eh?
Sí, sí, ja es veu.
Un dels quals havia estat ermità del santuari de la Font Santa.
I mira, el Borrullet, que anava per ermità, assaltant gent pel carrer, tu.
Els quals foren penjats més tard a Verges.
Clar, és que a Verges.
Sí, sí, a Verges. També Pere Puig de Castellterço, Joan T., dit Lomonget de Ton, Joan Gardant...
Aquest devia ser que es menjava les llonganisses.
Sí. Lomonget, eh?
Lomonget era de menjar.
Joan Gardant.
Joan Gardant, dit lo garçó de Caldes de Montbui.
Hosti.
Valentí Oliveres, teixidor d'allí de Sant Llorenç que Sagual. Ramon Muntada, del mateix joc. Jacint Tubila, dit l'Omagai d'Artés. Tota una col·lecció de malfactors, però que, la veritat, que eren malfactors, era gent xunga, però era gent xunga que vivia acollonida en la presència i la crueltat del seu Tino Casal.
Sí, que aquest et cau també a tu.
Bueno, no
clar,
sé.
Sí, que et cau molt bé, ja pots dir.
Com no atracava la noblesa i a tu t'hagués deixat passar, però va.
Exacte.
És que si recordeu, el seu propi fill ja el va deferir com furiós, venjatiu i irascible.
Sí, això sí. Això
i potser
sí.
Es va quedar curt, eh? En una ocasió, tot i fugir del sometent que el perseguia, va fer marxa enrere per escarmentar la dona que l'havia denunciat. Li sentava malament que el denunciés.
Sí, clar.
Sí, això sí.
També es pot entendre,
sí.
Eh?
Va donar marxa enrere per tornar i escarmentar la dona que havia denunciat pel robatori de dues gallines.
Dues gallines, eh?
I li va tallar el nas.
Hosti.
A més, quan s'enfadava amb els pagesos que no l'ajudaven en les seves fugides, els hi fotia pallisses, els hi matava el bestiar, els hi cremava les collites, i com a marca de la casa, els hi tallava el nas. No sé quina fixació tenia aquest senyor amb el nas.
Déu-n'hi-do.
Es veu que tenia una fixació amb aquesta, però tu et cau molt bé.
No, no, he dit que de moment sentir-ho Casal m'interessava.
No, les forces d'ordre molts cops l'aconseguien atrapar.
Ah, sí, eh?
Però
sí.
Sempre, fins que ja no va poder ser, òbviament, aconseguia sortir lliure. Una mica Chapo Guzmán, eh? O bé...
Però un cop detingut sortia.
Sí, sí,
no és
sí,
que
sí.
No poguessin atrapar-lo.
Que no tenim un problema, que és els reincidents. Els reincidents aquests que detenen no sé quantes vegades. És a dir, aquest no és el problema que xavalet d'aquests, oh, robi, yeah, quatre carteres al metro. No, aquest tio el detenien i el tornaven a deixar anar.
Sí, eren per la seva ascendència noble, com, ah, com la teva, comte de Bondó, o pels suborns...
Més aviat per això.
O pels suborns que pagava els soldats, que estaven molt mal pagats per l'estat anglès.
Clar, els donava un anellet d'aquests que portava,
ja
ho.
Ja està. En aquell sentit, acumulava riqueses, perquè una de les seves activitats més lucratives era la de segrestar persones per les que demanava un rescat.
Un encant de persona, eh?
Una mica, els segrestos després dels narcos,
sí,
els amagava en un castell que hi ha al Puig de la Forca, i precisament en un d'aquests segrestos va començar la seva davallada.
Què?
Cançó dedicada al Montseny. Que bonic és el Montseny. L'anècdota que explicarem a continuació...
Cat Folkin.
Sí. I explica com de tarat estava en Serrallonga. Corria l'any 1627 i les coses s'havien posat xungues pel bandolí.
Per què?
Els soldats de Felip IV l'empaitaven de tan a prop que va haver de fugir un any i refugiar-se al Rosselló, no al carrer Rosselló.
No, home, no, ja s'entén.
I mentre estava allà, troba a... Atenció, Joana Massissa.
Joana Massissa?
Sí, la tia es diu Joana Massissa. Al tanto. Era una vídua de Castelló d'Empúries que, pel seu nom, devia ser com, jo què sé, la ben plantada. La...
No, home, però no era un sobrenom, no? Era del cognom. No
sé, però si tu et dius Joana Massissa, és que aquí hi ha alguna... Si s'ajunten Joana Massissa i la Trabuc, aquí ha de passar alguna cosa. Ell la segresta i se l'emporta al Montseny. Allà, coses que passen, quan et segresta el del Trabuc, s'enamoren.
Oh, sí?
Sí, una història d'amor. Ella, retinguda pel bandoler i el seu Trabuc, prou, el monestir de Sant Segimon, queda seduïda per la bellesa del paratge i pel Trabuc.
Prou.
I no vol marxar, fins i tot quan ella s'ha cansat de cardar amb ella i la vol fotre fora, que ja, senyora, ja molestava, diguem-ne. I escolta, que ja t'he deixat lliure, ja hem pagat i te'n pots anar. No, que jo em quedo aquí, que m'agrada molt Sant Segimon. La senyora Joana devia tenir-los ben posats, perquè aquest home no era fàcil dir-li que no.
No, clar, clar.
Perquè va dir que d'allà no es movia fins al punt que diu la llegenda que Serrallonga, desesperat, un dia va sortir del monestir fins als ous de Joana Massissa, alçant el puny i va amenaçar la serralada amb el crit «Mataré el Montseny!»
Tot el Montseny.
«Mataré tot!» Cosa que han fet després altres delinqüents fent urbanitzacions.
Sí. Potser per estar amb la Joana Massissa, o potser...
Massissa.
Perquè la sort se li va acabar, Serrallonga va començar a anar per pedregar i el soldat cada cop estava més a prop d'enxampar-lo. El nomenament com a virrei de Catalunya del duque de Feria...
Ojo!
Ojo! Hosti. Duque de Feria, això és el...
Atenció,
No, aquest és molt abans de que el seu descendent fos acusat de fer fotos amb nenes petites
sí,
l'altre seu descendent fos acusat de fer trapis amb mascarilles a Madrid...
Sempre han sigut una bona gent.
Ja estaven aquí.
Una bona família. Feria, una també. Molt bona família.
A part de posar els cavallitos...
Però...
Sempre feien...
Pues bueno, aquest, el duque de Feria va posar-lo contra les cordes. I organitza... un gran sometent per de l'ESO, que és una organització paramilitar, que obliga a tallar-se els cabells. Li obliga a tallar-se els cabells. I per primer cop... Sí.
Home, per passar desapercebut.
Ja no és el teu Tino Casal.
Clar, això és passar-se ja.
No, ara sembla un senyor qualsevol.
Ara es té tan gana.
Ara i oculta la seva identitat. Ara és Pucho. I ell, que era tan xuleta, va adoptar el nom de Jeroni Camps.
Que s'hi ha posat. De Joan de Serrallonga, Jeroni Camps, que sembles un passant de notaria.
No, ja no.
Sí, pues ja has fet tan gana, de veritat. Bueno, és que és...
Sembla un nom de personatge de competència.
Sí, no?
Sí. Soc en Jeroni Camps.
Sí. Sobre el 1632, la seva situació ja era al límit i es va veure obligat a vagar pel país demanant almoina amb la única companyia d'aquí, de Joana...
Massissa.
Ah, un altre. No el va deixar...
No. Massissa sempre va dir, jo amb el Trabuc. On vagi el Trabuc, vaig jo.
Exacte.
Finalment...
Siga el Trabuco. Buco.
Prou.
Finalment va ser capturat el 31 d'octubre de 1633 per la partida que manava el tinent Ferran Paulí, a Cal Agustí de Santa Coloma de Farners. El van portar a Barcelona i li van fer passar canutes, això és veritat. Durant dos mesos va ser brutalment torturat. I atenció, estem parlant del segle XVII. Quan diu brutalment torturat al segle XVII, vol dir molt brutalment.
Molt brutalment.
Molt brutalment, sí. Fins que va confessar 140 crims. Fins que va poder parlar, imagino. I va delatar a tots els seus col·laboradors. Li van fer de tot, però només consta en acte que li van fotre 100 fuetades i li van tallar les orelles.
Uf.
El van jutjar... quan gairebé ja no es mantenia ni en peu, estava fet una piltrafa, pobre home, i la sentència va ser brutal. i la van fer servir per fer escarmentar molta gent. Va ser condemnat a la forca per mal hombre, ladrón, salteador de caminos i rebelde.
No va delatar més perquè li preguntaven per no tenir orelles.
Ja,
no. Qui
no,
més?
No.
I ell no tenia...
Que no le oigo. Digo, coño, no tenies que haver cortat l'oreja.
Però és que ni una mort tranquil·la va poder tenir. El Boixí es veu que era un becari.
No.
Becarios no! Becarios no,
no, no. No, no.
I quan el van penjar va quedar agonitzant donant puntades de peu en plena agonia. Okay, davant no. d'aquesta destrossa, el Boixí va haver de rematar amb un ganivet per evitar l'espectacle. Un dels seus
bueno,
fills...
Evitar-lo.
Sí, un dels seus fills que estava allà presenciant l'execució va morir allà mateix.
Del sud, bueno, sí, dolor.
També qui et manen a veure l'execució del teu pare?
No,
sí.
Va,
sí. I perquè no hi havia Instagram.
És com els pares ara que van a veure jugar els nens a futbol.
No, no hi vagis.
No hi vagis, és igual. No vagis a veure l'execució del teu pare.
No.
Després de mort, totes les seves propietats de la seva família van ser cremades. El van esquarterar en quatre trossos i van penjar el seu cap en una gàbia que va ser exposada al portal de Sant Antoni de Barcelona, on va desaparèixer per inaugurar una altra teoria de la conspiració.
Sí, d'això, d'on estarà el cap, qui l'havia robat, el crani de la calavera de Joan de Serrallonga. A veure, la crueltat de la seva execució, òbviament, que va ser molt cruel, va contribuir a que la memòria popular el considerés un heroi, i la literatura va fer la resta, com hem explicat. I ara és un home gairebé venerat, que fins i tot té un ball tradicional,
sí,
el ball de Serrallonga, que té unes 80 variants, depenent d'on es balla, depèn dels pobles del Montseny, per la Catalunya es balla molt, i les coses... El ball difereix una mica, no? El que sí que tenen en comú és que s'utilitzen armes de foc. Bueno, tiren...
Trabucs,
sí, clar. Mm. Com ens divertim els catalans, eh? Que bé que ens ho passem, eh? Ens vestim allò de bandoler i anem a ballar amb la pubilla disparant amb el trabuc. Molt bé. Però és cert que la seva detenció va servir molt per acabar amb el bandolerisme de camins i de boscos, no de les corbates.
No, aquest no.
A Palau de la Música i tot això, però aleshores ja no anaven per a cavall. Com ho prova el fet que l'altre gran bandoler de l'època, que era en Roca Guinarda...
Home, sí.
Va pactar la seva retirada de la vida criminal, obtenint el perdó a canvi de marxar a Nàpols a capitanejar els tercios del duque de Alba.
Ah, o sigui, se'l van quedar per ells.
Sí, el van fitxar.
Saps com quan els hackers els contraten les empreses per la protecció? Pues igual.
Roca Guinarda van als tercios i a Serrallonga el van fer quarts.
Sí. I ja per acabar, Xavi, què? Posem... La cançó de Serrallonga.
Torna Serrallonga.
Home, clar que sí.
No?
Ahí està, mira. Serrallonga.
El torna Serrallonga, els Esquirols.
Serrallonga, la banda... Pensava que de veritat posaríem els Esquirols.
Home, jo pensava que posaríem els Esquirols. Fa molta estona que estic esperant. Heu posat de tot aquí? Deixa'm posar la sintonia normal, perquè de veritat, eh? Bé, doncs Joan de Serrallonga avui passa a ser un il·lustre execrable, ell i el seu trabuc. Bueno, Santi, Malcolm, que vagi bé, eh?
Quan tornem a venir?
Que moreno que estàs.
No, que està bé.
Fareu Beckenbauer o...
No, sí que farem.
Però no és veritat que farem el programa de l'Hispània la setmana que ve, no?
No, que jo sàpiga que no.
Ah, igual no vas anar a les Barbades.
No. Va, deixeu-me, adéu.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Any nou, nous propòsits. Potser un any més actiu i saludable? Potser cuidar més de tu i del teu entorn? Comença a fer-ho possible als clubs Eurofitness i descobreix tots els propòsits que volem compartir amb tu i amb el planeta. Ara és el moment de començar. Consulta promocions a eurofitness.com. Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
Diumenge 21 de gener corre la 45a cursa Mònit Sant Antoni, la primera cursa de l'any a Barcelona i campionat de Catalunya de 10 quilòmetres en ruta.
Corre i recorda el consell del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Si fas més esport a l'aire lliure, poses més barreres a la miopia.
El 21 de gener, preparats, llestos, ja!
Inscriu-te a cursamoritsantantoni.cat. Col·labora Oya Lens.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Gourmet La Vanguardia ens porta Prodigis del Montsant, una selecció de vins moderns i singulars.
Volador de Josep Grau, Coca i Fitonatura i Pascona Clàssic de Celler Pascona. 6 ampolles valorades amb 80 euros, ara per només 56. T'estan esperant a gourmetlavanguardia.com.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran
Respostes que alimenten amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
u. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. A RAC1.
On és Xavi Bundó?
Mare.
Tristíssim com ha fugit Xavi Bundó.
No, però és que a més sense avisar, A la francesa,
Sabia que s'estava complicant lo seu.
Sabia que la cosa...
Els estan investigant.
Sí. Carles Porta...
I jo sé què és el que passaria, que és el que passarà la setmana que ve, si tu no hi fossis aquí. El nou any ha de començar així?
Sembla que segueix igual.
Xavi,
el nostre sou.
Sabeu amb qui heu de parlar o què?
Estic començant a pensar que l'Eulàlia ets tu amb perruca.
Posem 5 minutets i comenceu a liar-la, comenceu a dir tonteries per la ràdio. Bueno, que, això ha de durar gaire més, així? Si no puc marxar ni 24 hores.
Bueno, Xavier, escolta, la setmana que ens veiem que tenim temes pendents, tu i jo.
Sí, jo vindré per si de cas.
Sí. Ens veurem als tribunals, ens veurem.
La setmana que ve hi ha un altre testimoni, Xavier, ja t'aviso.
Sí, que la sèrie continua, no penses que s'ha acabat,
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Quina meravella.
Ai. Un altre dissabte, aquí.
Sí.
Asseguts aquí, mirant
el sostre,
mirant el sostre, comptant els minuts.
Aquest silenci és molt luminós.
Saps què li passa a Xavi Bundó? Xavi Bundó està en ple atac de pànic.
No parles en nom meu.
Està congelat.
Xavi Bundó està en ple atac de pànic, pensant quina tortura m'estaran reservant aquesta
pensant,
gent.
No, ja no només per mi, estic pensant quina tortura esteu planificant de cara als oients d'aquest programa, que són el que m'importa.
Els oients els hi encanta que et torturem. A més, de fet, m'ho diuen. Gent fins i tot que no escolta el programa. Em diuen, m'encanta que torturis a Xavier Bundó.
No tens la capacitat de torturar.
De torturar, nena. Que, últimament, aquí ho tens, entre Carles Pròtretre i torturar-me. No vols que et torturarem?
No, deixa'm passar una.
En Xavier Bundó, torturó.
No em torturris. Perquè ets el rei de la torturra,
M'agrada molt torturra.
Sí, torturra. No, sóc un creador.
Un creador. Per favor.
I jo en torturro.
Carles Pròtretre i torturra.
Es penja medalles per Vicente Arándano.
Vaig dir jo, Vicente Arándano.
No.
Però que tampoc és que sigui una obra de
fet ho has dit tu.
Ho vaig dir jo. O sigui, fins i tot em mostren el mèrit dels meus errors. Vols els meus errors per tu?
La torturra.
Ai.
Es podria definir així la...
Sí, la vida del Toni.
A mi m'agrada,
Però vull dir, pantalles, que sempre es diu pantalles, és una cosa una mica nudina.
Sí,
a partir d'ara podria dir-se la torturra.
A mi, també, això de canviar els noms de forma unilateral de les accions, em sembla una mica...
No,
una mica dictatorial.
Saps el més... Diu, això de pantalles, que és una mica nudí.
Això de pantalles. S'ho
va inventar ell, de pantalles. Imagina't com es defineix a si mateix. És una definició de Xavier Bundó, un tio nudí.
Perquè...
Li pregunten als seus veïns, aquests, sí, la nudí alt.
Perquè no es pot ser brillant sempre, però...
Hòstia, Bundó, molt bé,
Molt bé.
Bravo!
Bravo, bravo, bravo!
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 Però només una cosa.
Bravo!
Aquest nom fa 10 anys que és així, Algun dels alts creatius que hi ha en aquesta taula...
Lluís Núñez,
No. Algun dels molt creatius que hi ha en aquesta taula podrien haver imaginat algun nom alternatiu.
Jo vaig proposar un nom alternatiu.
No vas proposar res.
Perdona, el contenidor, te'n recordes?
No, el contenidor ja és una secció.
El contenidor és on has dormit avui.
Contenidor orgànic.
La taixalleria.
Ai, per què us han deixat passar?
No
és inexplicable.
M'ho pregunto cada dissabte.
Jo crec que li fem autèntica llàstima al personal de seguretat.
Jo també ho crec.
Avui hem vingut amb el Broc junts, ens ha donat un entrepà.
Sí, estava arrossegat per això.
Ha dit, sí, la meitat, ha dit, teniu perquè... ja teniu pinta.
Doncs saps que fa...
Teniu més... pinta de no haver menjat en un mes. Sí.
Feu més impressió, no d'haver de demanar un entrepà, sinó de Serrallonga, d'anar a robar llangonisses als puestos. Doncs... Feu bastant així.
Sí, podria ser. Una cosa, Xavi, abans de venir aquí hem anat a esmorzar a Colmado Wilmot, sí, i al Toni.
Ah, mira, que et passarà la
tanca. Aquestes factures, sí, d'aquests esmorzars previs a la secció, quan la secció comença més tard, aquí se les hem de passar, exactament.
Quina secció comença més tard?
És que li preguntem al Blai.
Ostres, ha començat tardet.
Ha començat tardet.
Hem d'anar a esmorzar perquè per fer temps, i això ho paga algú, no?
És que és sempre... El Blai en cita a les 11.
Sempre aneu al Wilmot, que està aquí al costat.
11 en punt. Bueno, a veure, està aquí mateix. Sí. Saps?
Depèn del lloc, eh?
I sempre ho deixem... Hi ha un compte al teu nom, Xavier Bundó, que deu ser 800 euros, ja.
Sí, estem apuntant, eh?
El tio diu, una altra vegada no m'ha de Xavier Bundó. Sí, posi.
Jo el que no entenc és que cada setmana estiguem amb el rotllo de la qüestió econòmica i sempre us he dit... A més, vaig parlar-hi fa no gaire. Sempre us he dit que us heu de dirigir i ja em va dir... No els he vist mai, aquesta gent. No han picat a la porta, no han enviat un missatge...
Eulàlia és una persona molt discreta.
Sí, sí.
Molt discreta.
No parles en nom de la directora d'aquesta ràdio.
Però ja ens va dir...
Si sembla un error de càlcul.
La setmana passada va passar per casa a fer un vermut.
Què?
A fer un vermut
i
em va dir, estem preocupats, la direcció, amb el tema de l'Hispània. A veure si al final haurem de fer fora Xavier Bundó i posar a Blai Morell de conductor del programa.
Les seves paraules literals van ser, això de l'Hispània ens esclatarà les mans.
Sí.
A les mans?
A les mans. Ens esclatarà a les mans.
Es diu a la cara, normalment, eh?
Sí, no?
A les mans, per què d'esclatar a les mans?
Després, primer mans i després cara.
Des de quan s'esclaten les coses a les mans?
Primer mans i després cara. Primer va a les mans i després va a la cara.
Bueno, jo no voldria dictar el ritme del teu programa, però hauríem de començar perquè després diràs molt ràpid.
No, saps què farem?
I a partir de les 12 és un altre preu. Anirem a Supermercats Consum.
Consells de Supermercats Consum, va.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum. Que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia. Consum.
És temps de carxofes, una verdura de temporada que és font de fibra i vitamines. Avui, a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, parlarem de les qualitats nutricionals de les carxofes i de com cuinar-les. Núria, per què és bo menjar carxofes?
Com que són riques en fibra, milloren el trànsit intestinal, però a més contenen vitamina C que ajuda a protegir les cèl·lules i a millorar l'absorció de ferro, fet que les fa ideals en plats de llegums o plats de carn vermella. A més, el 85% del seu contingut és aigua i ens aporta potassi, que contribueix al manteniment de la pressió arterial.
D'acord. I quantes varietats n'hi ha?
La veritat és que n'hi ha moltes, i algunes d'autòctones. Tenim la morada mallorquina, la cabús originària de la Bretanya francesa o la blanca de Tudela. I si parlem de producte de proximitat, tenim la carxofa del Prat, que compta amb identificació geogràfica protegida i es produeix a la zona del Delta Central des de fa més de 100 anys.
I com les podem preparar?
Es poden cuinar de mil maneres, siguin o no l'ingredient principal. Això sí, el primer és netejar-les i mirar d'aprofitar-les al màxim. Quan netegem carxofes, una bona part de les fulles es descarta perquè no són tendres. Les podem fer servir per preparar un brou depuratiu, per exemple, o una crema lleugera. I les tiges de la carxofa sempre les podem pelar i afegir-les en un saltat amb bolets o en un arròs. Dit això, la manera més senzilla de preparar-les és bullir-les amb una mica d'aigua, un raig de llimona, una picada de pinyons i una cullerada de farina. Queden molt tendres i venen molt de gust quan fa fred. I si volem una recepta més elaborada amb carxofes, podem preparar pizzas, truites i quitxers, woks, saltats, carns i arrossos, o simplement al forn. En tots els casos, és important cuinar-les bé perquè quedin tendres. I si volem saber-ne més sobre les carxofes i com cuinar-les, a entrenosotros.consum.es hi trobareu informació la mar d'interessant.
Moltes gràcies, Núria, per recordar-nos que bo és menjar aliments de temporada i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
2:02 del matí. Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Hola, Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Hola, Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Hola, Toni García, bon dia.
Hòstia. Bon dia.
Bueno. Que gairebé eufòric, aquest, eh? Saps que a l'inici...
A dos metres el micròfon, eh? Digue-ho.
Sí. És veritat, estaves molt lluny.
Com un cantant d'obra.
A l'inici ha sigut... Saps com aquells aspersors que tenen algun tipus de nos al principi fent fan...
Sí, sí.
M'estàs dient...
Cap a tot arreu.
Sí.
La veu ha sortit cap a tot arreu.
Sóc un aspersor.
Sí, una mica, una mica, una mica. Una mica.
Bueno, escolta... Torturra, aspersor, avui comencem, eh?
Diverses coses. Hi ha unes quantes estrenes. No, sí. No sé si diríem que és la setmana... És setmana bona d'aquelles, però bueno.
Molt és, setmana, és setmana dura.
Sí. Dura, sí, què vols dir? Sí, la temàtica?
La temàtica. La temàtica, temàtica, ostres.
Ara de seguida en parlem, però dos coses que us volia preguntar, que us volia comentar. Una, món cinema, món sales... Demà tanca el Comèdia.
Sí.
Quina llàstima.
Que és una d'aquestes sales històriques i que aquesta setmana, quan en parlàvem a la reunió amb el Blai i tot això, jo em preguntava quantes sales queden al centre de la ciutat de Barcelona. I pràcticament no deu quedar pràcticament res. O sigui, deu ser Renoir, Florida Blanca, el Boliche...
Sí, però Florida Blanca tampoc, bueno, és centre. No, és clar. Més Sant Antoni.
Pensa que el Xavi és de Badalona. Per ell,
no, home, no.
Per ell centre és de Sant Adrià. Fins a Sant Cugat.
Arribau, exacte.
Arribau. I el Maldà, que encara continua obert.
Ah, mira, el Maldà. Sí, senyor.
Continua obert, encara.
Sí, senyor.
I a Renault. Però... I a Renault en Folla Blanca, si el vols considerar...
Vaig estar al Comèdia fa dues setmanes.
Vas anar-hi,
o tres, no me'n recordo. Vaig anar a veure Napoleón.
I estava, hi havia gaire gent, que clar, que és el tema.
Havia gent veient la pel·lícula, però, ostres, em va semblar un cine que estava ja...
Estava...
En franca decadència.
Estava... El tenien abandonat.
No, estava ruïnós. Sí.
Estava rebentat, els seients estaven rebentats.
Incomodíssims.
Fins i tot la qualitat del so i de la imatge tampoc és que et morissis. Jo crec... De veritat, et poses a competir tipus fenòmena, saps? A invertir de veritat, a tenir un model molt específic del que vols fer i vols ensenyar, o els centres de les ciutats es quedaran sense cinemes. Però no crec que sigui una cosa d'aquest país, eh?
No, segur.
En general, a tota Europa, i crec que a tot el món, al final la gent s'ha desplaçat, als Estats Units ja fa molt de temps que passa...
Centres comercials.
Te'n vas als malls, no? Sí. Famosos. I aquí passarà el mateix, t'hauràs d'anar a Diagonal Mar o a Glòries, no sé on,
sí.
Que és una mica, en fi, no sé.
És el camí cap on està tendint, això és així. Diguem-ne que és l'aprofitament del hub d'aquelles zones. Sí. Tens les botigues, tens el restaurant i tens
l'oci.
A més, s'ha de dir que en el cas del cine comèdia, l'edifici no té llicència comercial, és a dir, que si no poden obrir una botiga.
Però aquesta és la pregunta que es fa tothom, no? Què faran allà al Comèdia?
Un gimnàs.
I està protegit.
Sí.
No.
Un gimnàs. Aquest és el meu. No, aquesta és la meva teoria. Un gimnàs.
No, perquè a més crec que l'anunci va ser alguna cosa que tingués valor afegit a la ciutat o el que no sé.
Perdona, però un gimnàs té molt valor afegit.
Sí. Els propietaris de l'immoble van dir que la intenció era que
àmbit cultural
tingués... Ah, exacte.
Ah. Entonces, però tu això t'ho creus, no?
Bueno,
ja veurem.
Si ve un senyor amb 10 milions d'euros i diran no m'ho doni.
Home, no, aquesta és l'altra cosa.
No m'ho doni perquè jo el que tinc és un interès cultural.
Aquesta és l'altra cosa.
Porta algun llibre, que, més els 10 milions d'euros?
Per situació i per la, fins i tot et diria la bellesa de l'edifici, és cobejat, diguem-ne.
Sí, jo m'agradaria molt que fos una equipació cultural, però ho dubto. Ho dubto molt, perquè si ve un senyor amb un maletí ple de calés... No, a mi el que m'interessa són les biblioteques.
Sí, havies anat bastant, Blai, o no?
Sobretot als 80 i als 90, sí, havia anat molt. Hi havia anat molt.
Robocop havies vist allà.
Robocop havia vist allà.
Jo vaig anar molt durant la pandèmia.
I Matador, de l'Almodóvar, també l'havia vist allà.
Tens uns records molt random, eh?
Sí, no sé.
Robocop i Matador, eh?
Sí. FX, Efectos Mortales. Que era una pel·lícula extraordinària.
No, meravellosa.
Les 80.
Quan feien esdeveniments, allà van fer Fenomena. Jo he anat a veure pel·lis allà del Fenomena.
Com feien els programes aquests...
Els programes dobles.
Sí. Bé, doncs des d'aquí l'homenatge als cinemes comèdia i tots aquests cinemes que van tancant i que la veritat és que és una llàstima, que és un signe dels temps, també. Però,
molt ben
evident.
Un signe dels temps.
Calla.
Molt ben dit.
De veritat, calla.
Molt ben dit.
Dos coses.
Showrunner,
dos coses més. Una, s'ha sabut aquesta setmana que de cara als Oscars, que ja no queda tant, i que d'aquí a 15 dies crec que sabrem l'alineació final, sí. La llista, s'està especulant que Bayona pugui tenir més de 3 nominacions.
Ostres.
Això és el que diuen, jo crec que seran 3.
Les més probables són pel·lícula internacional, maquillatge, perruqueria
i efectes.
Exacte. Però es va començar a dir que la possibilitat de guió o fins i tot de millor pel·lícula, que fos com l'última que entra en el grup de 10...
Jo crec que això seria una jugada que sortiria malament.
Perquè...
també millor que sigui pel·lícula de parlar en anglès.
Jo crec que per aquest espai...
Perquè l'única vegada que hi ha hagut aquest miracle de que la millor pel·lícula sigui millor pel·lícula de parlar en anglès és Paràsito,
sí,
no?
Sí, exacte.
No, no, però jo no dic, no dic perquè acabi sent millor pel·lícula, em sembla molt difícil.
Però si competeixes contra tu mateix en dues categories és difícil que...
Jo crec que la quota de pel·lícula de parlar en anglès
que, històric, això,
que estarà entre les 10 finalistes a millor pel·lícula, o 9, no sé quantes hi haurà aquest any, és Anatomia d'una caída, que a més no té nominació, perquè no va per l'Acadèmia Francesa.
És una cosa estranyíssima, perquè hem posat a Fuego Lento.
Sí. Sí,
és que és inexplicable, és que Fuego Lento és una bona pel·li, però no és millor que Anatomia d'una caïda ni de conya. No.
O sigui que França decideix enviar una per l'altra quan després guanya el Globus d'Or, guanya els premis europeus de cinema.
També, sí.
Tota
sí.
Una està competint i no està als Oscars.
Però,
no.
Però sabem quina és la raó exacta? Perquè parlen molt anglès a la pel·lícula? O...
No ho sé, possiblement sigui aquesta. És incomprensible,
perquè és una de les pel·lícules del 2023.
A veure, perquè són francesos. Perdoneu-me, amics francesos.
I la segona cosa al voltant del tema dels premis és que dilluns hi haurà la matinada, i tu estàs per allà, Blai,
sí.
Els Premis Emmy a RAC1. Per primera vegada.
Blai, gràcies, per...
Blai, com canvies de jaqueta, Un dia còctel, un dia frac.
Convocat i
ja no puc anar, ja
anar a la selecció. Saps que no havia dit res, ni una paraula?
I per què us ha de dir res?
Que ens vam haver d'enterar per un anunci. No, justificar no dir, escolta, que faré els Emmys, però traiem pit.
No, escolta,
va ser última hora.
Va ser demanar permís a vosaltres.
No, però Xavi, de... última hora i...
Aquesta mena de relació mafiosa que hi ha entre vosaltres.
Xavier.
L'omertà.
Xavier, escolta un moment.
Ja hi ha molta pressió psicològica.
Ja, que... sí, és tremendo,
Saps què significa?
Per part d'un.
Saps què és disamistades? Saps què significa?
No.
És una paraula siciliana que s'aplica a la màfia, que bàsicament és quan jo et mato a tu,
sí.
Tu mates a mi perquè jo te mato. I així, i no s'acaba mai. Disamistades, no? Doncs això és el que passa entre tu i jo.
Sí.
Com segueixis amb aquest camí de conflicte perpètu.
M'estàs
amb aquest camí de conflicte perpètu.
Oi, m'estàs amenaçant en antena.
No, hòsties. En antena no, en antena i fora d'antena.
A totes passes. No, però recorda...
Arroba Mossos.
Sí, exacte.
Arroba Guàrdia
Civil. Una vez volia dir que Blai, Judas Morell, doncs havia dit...
No, i recordeu una cosa, Luis Figo, quan va fitxar pel Madrid, no va avisar els seus companys d'aquí.
Luis Figo. Luis Figo.
Ja però va, anem amb les estrenes, tu, que tens molta feina. La nova pel·li de Wim Wenders, premiada a Festival de Cannes, i que representa el Japó, veurem si està allà, suposo que sí, els Òscars, a millor pel·lícula internacional, és pel·lícula d'aquest... Per cert, última pregunta del tema dels Òscars. Creuen que hi ha pel·lícules que s'hagin d'estrenar, de les que probablement siguin candidates?
Hi ha Pobres Criatures.
Aquesta és la més important, no?
Que s'estrena d'aquí un parell de setmanes.
Que ella, jo crec que ella serà favorita.
He vist fotogrames i està irreconeixible, ella. És realment impressionant.
Pel·lícula de Wim Wenders.
Sí.
Perfect Days.
Nico, isno, idesno.
Crec que em va resumir el Blai alguna cosa així. Com és un senyor que neteja lavabos, però que llegeix... no sé, o sigui, no, molt culta.
Sí, és molt culta, llegeix, senyor... escolta música...
Molt lector.
Sí, però que... escolta la Velvet Underground.
Però què és l'últim, aquest comentari?
No, que és el
que... la gent que neteja lavabos no pot llegir,
No he dit això. He dit que el resum que se'n va fer de la pel·lícula per entendre de què anava... Era...
Sí, és que és això, és un senyor que es dedica a netejar els lavabos públics de Tòquio i que, doncs, és un tio callat, que no parla, i que el que veiem a la pell és el seu dia a dia, la seva rutina. Una rutina que es veu interrompuda, doncs, per l'aparició de diversos personatges i diverses històries que li passen.
Bona pel·li?
Molt bona. Jo crec que és el millor que ha fet Wenders des dels anys 80, des de l'època de París, Texas i El cielo sobre Berlín. És una pel·lícula extraordinària, que és aquestes pel·lis petites, modestes, però que són molt honestes, molt sensible i que, hosti, que t'està apostant per una cosa que és molt inusual en el cinema contemporani, i és retratar un home, un tio que és feliç amb una vida molt austera i molt modesta, i la peli, a més, és una pel·lícula modesta i austera visualment també, però està tan ben parida, tan ben feta, i el tio està extraordinari, el protagonista és extraordinari. Koji Yakusho, em sembla que és un que va guanyar el Premi a Cannes.
Esquins a la llengua, ara mateix.
Sí. Koji Yakusho, sí.
I que és un tio que havia treballat molt, em sembla que també amb el Kurosawa, el Hiroshi Kurosawa, he fet diverses pel·lis amb ell, que és un tio molt bo, la pel·li és extraordinària.
Ah, sí, no, jo només afegir que... És un gran Wenders, per mi, el millor des de París, Texas.
Carai, doncs és paraules majors, això.
Perquè torna a ser Wim Wenders, que durant molts anys ha estat venent un tipus de cinema que jo, en el que jo no entrava, que jo no li coneixia. Aquest cinema petit, que sempre ha sigut el cinema de Wenders, on ell es manega també de personatges, és magnífic. I la veritat és que el tio té un talent acollonant.
I té una banda sonora extraordinària. Hi ha Lou Reed, hi ha la Patti Smith, i Otis Redding, i té una playlist que em sembla que està a Spotify, la podeu trobar, que és extraordinària.
La molt pel·lícula es diu Perfect Days, Wim Wenders, recomanació de la setmana, per tant, eh? Va, anem amb la segona, una altra pel·lícula que va passar per Canes, en aquest cas és italiana i basada en una història real, es diu El Rapto. Què és això? Per què rieu?
Home, si és catòlic, aquesta pel·lícula t'escourà una miqueta.
A veure, què passa?
No, ens anem a l'any 1858, a Bolònia. És un fet que sembla que va passar de veritat, un fet real, i ens porta doncs, a una família jueva amb molts fills,
sí.
I com l'Església, per ordre del papa, li segresta un d'aquests nens, per unes raons que... potser que la gent vegi la pel·lícula per saber-ho. Bàsicament és que el papa vol que aquell nen sigui segrestat, l'Església va a casa d'aquestes persones i s'emporta un nen de 7 anys.
Amb l'excusa, sí. Que havia estat batejat quan era petit.
És el que no volia explicar.
Però això surt. Surt al principi, sí.
És això, diguem per una mena de confusió religiosa, perquè el nen és jueu, però algú el bateja i això és com un sacrilegi. Se l'han d'endur, no?
És una qüestió fosca que hi ha al voltant de la història de l'Església del segle XIX.
Sí, perquè hi ha poques,
Sí? Una d'elles.
Al voltant de l'església. D'aquella època hi ha alguna qüestió fosca.
Bé, la pel·lícula segueix una mica el drama d'aquesta família per intentar recuperar aquest nen que ha estat segrestat per l'església, la impossibilitat d'aconseguir-ho, la dificultat d'aconseguir-ho, i també t'explica una mica què és el que li passa a aquest nen, no?, durant aquest captiveri. És un drama en majúscules, és a dir, és un drama dens, és un drama llarg, crec que són 2 hores i quart de pel·lícula, si no m'equivoco, però és una pel·lícula de Marco Bellocchio, un director veterà, un director que sap molt bé el que està fent i que té una posada en escena, jo crec que imponent. Al cap i a la fi acaba sent una pel·lícula que, tot i el drama sigui molt passat i tot i que s'allargui a vegades, especialment
per
al final,
mi s'allarga molt bé. És una pel·li d'hora i mitja.
Sí,
allargadíssima. Que és veritat que toca una cosa molt delicada i ho fa bé, i és veritat que la posada en escena és increïble, però no, Marco, amic, no calien 2 hores.
Jo crec que a partir
no calien 2 hores i quart.
Hi ha un salt temporal a la pel·lícula i crec que a partir d'aquest salt temporal el que passa després...
No facis spoilers.
La pel·li per interès, pel meu gust.
Jo tinc la sensació que hi ha molts directors que com més grans es fan, més els agrada allargar pel·lícules. Crec que és una cosa, una tendència bastant palpable en el cinema d'avui en dia, i això és un cas claríssim, no? De totes maneres, tot i que sigui llarga, és una pel·lícula d'una factura brutal.
Sí, sí.
Jo crec que el que destaca és això, destaca a nivell formal amb aquests jocs d'ombres i tot això. Però a mi el que m'ha fet més gràcia és com incideix en els dolents que són el papa...
Sí.
És com, està com molt remarcat a través de la música...
Els assenyalen com els malvats, evidentment.
Com massa.
Potser a Bellocchio no li cau bé.
Però fa gràcia perquè podien haver fet una pel·li més senzilla, o sigui, no calia remarcar tant.
No és veritat que quan surt el papa... Només hi falta posar...
Li treu naturalitat a la peli, i jo crec que al final, tot i que saps que estan parlant d'un fet basat en fets reals, li treu una miqueta de seriositat.
A banda d'aquest parell de coses o tres que heu dit, us agrada la peli?
Sí.
Està bé la peli.
Però fixa't que quan tots destaquem que el bona que és la posada en escena, ja comences, i és com quan dius, oh, quins títols de crèdit, potser la resta,
ja.
No, a mi m'agrada molt.
No, però és que això destaca realment, sembla una...
Si és bestial.
Sí.
No, com tios, hi ha vegades que sembla Caravaggio. Sí.
I com tio als 83 anys faci una pel·li com aquesta, dius, hosti, un tio veterà,
no, però és veritat,
dona 24.000 voltes.
Falta una veu en off, quan el papa digui, este senyor es malo.
No, però és que quan el papa apareix, que s'aixeca del llit, per exemple, sembla un tio que ha estat 10 hores de festa a no ser a quin after, amb el cabell greixós. Si li treus la sotana, sembla un traficant d'armes qualsevol. No, aquest és el retrat que fan
del papa. Jo soy tu papa, va. Pràcticament 3:45 del matí. El Rapto, no es diu?
Un traficant
d'armes.
Rapto. Ah, sí?
En italià,
Rapito. Rapito. Però aquí és el Rapto.
El Rapto.
Una altra estrena que va passar per festivals, en aquest cas per Sant Sebastià, que és una de les que forma part de la shortlist també dels Òscars, en aquest cas de documental, és La memòria infinita. Sí, pel·lícula espanyola o no?
No, és xilena.
Ah, xilena, perdoneu. I en aquest cas és Història d'Alzheimer, entenc,
sí.
Eh?
És molt dolorosa.
Avisar la gent que és una pel·lícula que fa molt, molt de mal.
Bueno,
és a dir, per molt que l'estil sigui lluminós i el documental flueixi molt bé, és una pel·lícula que fa molt, molt de mal. Ens explica la història de l'Augusto Góngora, és un periodista xilè molt conegut, que li diagnostiquen Alzheimer i comença el seu deteriorament físic i mental a un ritme bastant, bastant ràpid. La seva parella, una actriu, Paulina Urrutia, comença a gravar vídeos domèstics de com és la vida amb una persona que té Alzheimer a dins, portes endins, no portes en fora. Com és la vida d'aquesta persona i com és la vida de la persona que s'encarrega de cuidar-la. Perquè també és molt important aquesta figura en aquest documental.
Clau.
Et mostra, sí, la realitat.
Sí, perquè a vegades, jo crec que aquesta figura a vegades s'oblida.
S'oblida
sí.
Molt i pel que veus al documental és molt patidora.
Jo ho vaig passar molt malament. Veient-ho, perquè la veritat és que si has tingut algun, i crec que tots d'una manera o una altra ens hem topat amb l'Alzheimer, i és duríssim mirar-ho, és duríssim, perquè et tenen...
Al final, la identitat va lligada a la memòria, i és aquesta lluita d'aquesta parella per mantenir la identitat de la persona que estima. Llavors, aquesta pel·lícula tracta d'aquesta malaltia, tracta d'una història d'amor brutal, perquè es veu l'amor que tenen l'una per l'altra.
Fins i tot ella, quan els seus pitjors moments...
Sí, és impressionant. I després també la memòria històrica, perquè surten molts episodis de la història de Xile, i com el recorda ella, com ell va tenint alguns bocins d'aquesta memòria, i tot junt forma un retrat de la malaltia que és molt real i molt dolorós.
Jo crec que hi ha una lluita constant per no desaparèixer. No, perquè el que diu la Noé, no, de que al final la memòria és el que fa el que ets, no? I la idea de que això s'esborra i tu també et difumines davant dels ulls de la persona que t'estima, em sembla, és molt dur de veure. Em sembla un magnífic documental, però no sé si el recomanaria si tens la sensibilitat de fora de pell o tens alguna persona al teu costat que està patint aquesta malaltia, perquè de veritat que fa mal veure'l.
Home, si ho has patit, aquest documental, ostres, jo no sé si te'l recomanaria, tio. Mira,
no,
que
t'estic
dient. I a més és un documental que no juga amb imatges impactants, fosques...
Si no, l'interessa zero.
De fet, un dels moments que a mi, per exemple, em fa més mal és un moment que ella està mirant-se al mirall, ell, i no sap qui té al davant. Veu una altra persona.
Bestial.
Està veient una altra, està parlant amb la seva imatge al mirall perquè no reconeix a si mateix. Crec que en aquest moment, ostres, la pel·lícula toca os.
Les gravacions i tot estan molt ben ficades.
Sí. Pregunta qui ho fa, és a dir, perquè si això és una decisió de la cuidadora... Entenc que és la cuidadora.
La seva parella, la seva dona.
Que decideix començar a gravar això?
Sí.
Ella és la directora d'aquest documental?
No.
I aquest material
les primeres gravacions les fa la directora, que és la Maite Alberdi. El que passa és que quan comença la pandèmia, qui ha de fer les gravacions és la seva parella. I llavors, això fins i tot es nota a la pel·lícula, perquè comença tot a desenfocar-se, les gravacions són com més... Som com molt amateurs.
Però jo crec que crec que està tan ben encaixat.
Sí,
la idea d'aquesta direcció més professional amb aquest lligam del...
Amb el vídeo amateur.
Fins i tot com a metàfora, no sé si està fet expressament o no, però funciona tan bé i és un documental magnífic, però, aparteixo, és molt dur.
Hora i mitja.
I és irònic que una persona que es va dedicar a cuidar la memòria col·lectiva, perquè l'Agustín Góngora, l'Augusto Góngora, el que va fer va ser, un cop va acabar la dictadura de Pinochet, es va dedicar a recopilar tot aquell material, que un senyor que es va dedicar a això que no es perdés aquesta memòria col·lectiva, doncs fos patís aquesta malaltia.
També és molt colpidor l'aspecte més físic, és a dir, físicament el veus amb ell com es va deteriorant d'una forma rapidíssima i inexorable, és a dir, que és una pel·lícula que des de tots els bàndols fa mal, però bé, és una pel·lícula documental que està molt bé.
Deixa'm fer una recomanació, perquè d'una estona, quan acabem pantalles, vindrà l'Helen Hernández, que és un actor, i que ha protagonitzat un curtmetratge sobre l'Alzheimer, que és candidat als Goya i que està triomfant a tot arreu on va a nivell internacional, que es diu París 70, si no recordo malament, no sé si l'heu vist, que és estupendo, que ell està fantàstic i que a més a més té la història al darrere, que ell ho ha patit en primera persona també, no? Perquè a nivell familiar i d'aquí a res, d'aquí 20 minutets el tindrem per aquí per poder xerrar també d'això. És una temàtica molt difícil d'encarar,
molt
complicat, i vaja,
però ho fa amb molt de respecte i molt...
Insisteixo, el documental és impecable a tots els nivells, no és només que sigui dur. Està molt ben fet.
Però sapigueu que aneu a veure.
Exacte.
Està molt ben acabat, però
està preparat.
Si vas a veure aquest documental, has de pensar que passaràs una hora i mitja, hòstia, és dura. Perquè...
Sí, el documental no és dur, és dura la malaltia. És a dir, aquest és el fet, no? I aquí te l'ensenya...
No, perquè és testimoni d'una cosa que bàsicament et destrossa, no?
I que està passant a moltes cases,
Vull dir, sí,
destrossa la gent.
I que tots tenim present...
A
algú, no? Records amb això.
Va, 10 minuts, 12. Arribarem al punt del migdia. Insisteixo, d'aquí una estona l'Ernest Hernández també el Via Lliure. Acabem amb, en aquest cas de sales, amb dues de les estrenes, diguem-ne, més comercials del cap de setmana.
Ostres, tu. Ara. El pollastre. Ai, arriba, senyor. El pollastre.
La primera.
Sí, que passa el pollastre.
La pel·lícula més vista ahir, sí?
Sí.
Acció.
El pollastre fregit.
Protagonitzat per Jason Statham. Hey! Per tant, ja sabem que...
Ja sap.
Jason!
Gent cridant, ara, així, eh? La pel·lícula es diu Beekeeper. Que sentim la vi, la vella.
Jason Statham treballant per la granja San Francisco. Perquè fa d'apicultor.
Hosti, però un apicultor, Jason Statham, costa una miqueta.
És un apicultor amb truc. Tu veus que hi ha aquell... És apicultor, sí, però...
Pundó.
Però bueno.
Pundó, què...
Algú trepitja una vella...
A veure, no és spoiler.
Toca'm una vella i ja veuràs.
No és spoiler, perquè té en realitat té un passat.
Sí, és una gent.
Saps? És com si ara treballes a Tecnocassa i abans eres de la CIA.
No, és com si el paio que et ve arreglant a la nevera, de sobte descobreixes que és un superagent de la CIA i et desnuca amb el dit petit de la mà, no? Aquesta és la idea d'aquest senyor que està cuidant abelles, que és apicultor, que té com una mena de benefactora que s'encarrega de...
Sí, és algú que li lloga un espai perquè...
No feu spoilers perquè...
Cal explicar, de tant en tant.
Perquè ell es dediqui...
Però és un senyor que és apicultor i que reparteix hostes com pans.
Ah, exacte.
Si passa alguna cosa i s'ha de venjar, ja està. No cal explicar res més.
És que no cal explicar cap guió. No caldria dir ni que ell és apicultor.
No, ja ho... no.
Encara que sí per justificar el títol.
No, a veure, ja. No,
el escolta. Cuidador d'abelles, hey, Beekeeper.
A veure, és un senyor, d'acord?
Una cosa, per cert, es diu... Digues. No, territori, spoiler. Beekeeper és el guardià de les abelles,
sí,
d'alguna manera.
Exacte. Sí.
En castellà han posat Beekeeper...
El protector.
Com així?
El protector de què?
Bueno, protector de què?
De què? Li han afegit...
No, perquè segur... A veure... Si ets una persona que no té un domini del món anglosaxó...
Posa-li el protector d'abejas.
És més fàcil dir, deme 2 entradas para el protector que deme 1 entrada para Beekeeper.
El Beekeeper, no?
Beekeeper.
De la de Statham.
Beekeeper diu, supo, hi ha molta gent que no parla. 2 entradas
para el protector d'abejas.
Clar, saps què passa? Ho mires tot des de la superioritat moral.
De veritat que no ho entenc.
No, és
bueno,
que
què tal Jason Statham?
Perfectament,
doncs, Beekeeper. Doncs que fot hòsties i ja està.
És una arma de destrucció massiva.
Fot unes hòsties.
Però hem de dir una cosa.
Si algú però... ha de veure una pel·li com aquesta i queda decebut, és com, a veure,
sí,
ja
no,
saps.
No.
Ja saps el que vas a veure.
Xavi, deixa'm dir una cosa. A més, és Jason Statham contra el phishing.
Contra
el phishing.
Què és el phishing?
Bueno, és aquesta estafa d'internet. Sí. Les persones grans que els diuen...
Per què vol dir contra el phishing?
Perquè va contra una...
Estafadors
moderns.
O sigui, aquests que truquen per telèfon i diuen le llamo de Amazon, pues en aquell moment una mà agafa la mà que t'està trucant i et rebenta la mà amb el telèfon a dins.
És que de fet hi ha una
escena... Por favor, Jason Statham, no! Toni, dime que llames de Vodafone, venga, dime que llames de Vodafone.
Toni, quants centres d'aquests de trucades creus que cremen tota la pel·lícula?
No ho sé. O sigui, ja et dic una cosa. Allò que et truquen a les 3 quan estàs a punt de fer la migdiada i tens la mala sort de trucar a Jason Statham, al cap de 10 minuts el teu center col està en flames.
Ha de ser fort, eh? Jason?
Sí. Sí.
No, Jason. Hola, mira, llamo de Vodafone.
¿Cómo?
Perdona, Jason Statham.
No. Bueno, recomanable?
Hombre, si t'agraden aquest tipus de pel·lis, vamos. Mira,
estem parlant d'una pel·li d'acció clàssica, sí, no? On hi ha un senyor Bud Spencer prim.
Sí.
Les hòsties de dalt a baix, amb el pull, el que tu...
De dalt a baix, de dalt a baix, de dalt. De dret a esquerra i d'esquerra.
No, per veritat. A veure, et diré una cosa també. Està ben dirigida?
Sí.
Està molt ben dirigida. Les escenes d'acció són collonudes. És veritat que veu molt de John Wick, perquè ara totes les pel·lis d'acció veuen de John Wick. És un senyor que mató a 2 persones con un làpiz, saps?
I, però... la intenció és de fer una saga.
Però tu, el que estàs esperant què és? No soy un apicultor.
Mata alguna abella?
Això... No.
Les abelles ni tocar-les, no?
Ojo, no li toquin, eh?
La pel·lícula comença que ella està amb les abelles. I tu saps...
Que podries veure la imatge de Jason Statham tranquil·lament passejant per allà i que al darrere...
Amb la cara coberta d'abelles.
I al darrere se sent algú que ha trepitjat per error una abella.
Una abella. I el tio...
No. Perdona, al principi es veu que les abelles hi tenen por. No, les abelles no arriben a tocar.
No surten.
Van al voltant, però sense acostar-se gaire.
Es veu com les abelles tremolen.
I tu l'únic que vols és que comencin les hòsties.
Total, que us ha agradat, eh?
No, tu dius, a veure, han de matar algú ja? Algú ha de morir, algú ha de morir, sí, perquè si no aquest home no pot penjar-se.
Si voleu anar a veure un senyor que reparteix bufetades com si no hi hagués demà, envoltat d'abelles...
Sí, sí. I que es passa mitja pel·lícula amb un pot de mel a la mà.
Ah, sí?
Que
inquietant, no?
És com si tornessis a tot arreu el micròfon de RAC1, a tot arreu. A la xarcuteria, al Carrefour... Amb una mà, portant el carro i a l'altra el micròfon de RAC1.
Llença una mica de mena a la cara i després te la menteixen dos.
La segona, que també va ser pel·lícula molt vista ahir.
La segona més vista.
Més enllà de Beekeeper, el protector, és el remake d'una pel·lícula de culte de principis de la dècada dels 2000 i en aquest cas amb clau musical, que es diu Xiques Males.
Males. Oh, hell no!
Aquest Mean Girls... No, que...
Com has dit?
Mean Girls.
Mean Girls.
Sempre has de presumir.
Accent, d'Oxford?
Sou idiotes. De veritat, sou idiotes.
De persona que ha estudiat el Luton.
No us puc dir res més.
Mean Girls.
Ens agrada les Xiques Males o no?
No.
No.
A mi no. No. A mi m'agrada la pel·lícula original... Però és que a mi, perdona,
què era la pel·lícula original? O sigui, un grup de noies...
Lindsay Lohan. Lindsay Lohan, la Richard McAdams. Sí. Àfrica, i en tornava amb els seus pares a viure als Estats Units, sí. I entrava a l'institut, i això era una jungla, perquè hi havia les noies que eren les populars.
I s'enamorava...
S'enamorava del noi...
És un relat d'institut.
I el noi resulta que era...
Un guió punyent.
Guió de Tina Fey.
Boníssim, que estava la Tina Fey, que feia el guió, i era brutal. O sigui, aquesta pel·li era meravellosa. Jo aquesta no l'he vist, però a mi aquesta, l'original...
Però la nova del guió també és de la TNF,
sí,
no?
També. Sí, sí.
Segur, però... a veure, només l'ha vist el Blai, però segur que la pel·lícula està bé.
Tu no t'ha agradat?
No, a mi no.
Quan l'has anat a veure ahir?
Ahir la vas anar a veure. A més, la sala estava plena.
Una estrella?
Cosa que, Blai? No, li duraré dues. No soc tan...
Blai el magnànim, eh? No des de que ha de fer els Emmys, que s'ha tornat magnànim.
Pel·lícula que... La sala estava plena, també és veritat que era una sala que no tenia més de 100 butaques, però que hi hagués gairebé el 80%. Diu, home, està bé, dic, coi.
Clar, però és que...
Veure una pel·lícula envoltat de públic quan estàs acostumat a anar al cine i que hi hagi quatre gats, això està molt bé. La pel·lícula en versió original, i gairebé la meitat del públic era gent jove que jo crec que no havia nascut quan havien estat en la pel·lícula original.
Clar, però hi ha i coses que... d'aquesta pel·li que s'han extrapolat. Això dels dimecres anem de rosa i totes aquestes tonteries a internet continuen. O sigui...
I s'ho van passar teta. Jo no. A més, a mi, que sigui un musical, hòstia, a mi em va tirar.
S'ho va passar teta.
A mi
jo
encara...
No. Jo no.
A mi encara em va tirar més enrere.
Tothom saltant i ballant.
Tothom saltant i ballant. I jo Blai, com jo, enfurronyat.
I jo així...
Voleu estar rosquets?
Aviam si s'acaba, ja.
Va, 4 minuts i arribarem al punt del migdia. Per tant, Blai, no la recomanes, però no. La resta no l'han vist, o sigui que tampoc no podeu veure.
A 4 minuts del canvi tarifari, eh?
Un moment. Ara anem amb plataformes i sèries. Vinga.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Si triar és estalviar for you, estalvia triant el nostre 3x2 en tonyina clara amb oli d'oliva Carrefour en pack de 8 i més ofertes, com la taronja a la malla de 4 quilos origen Espanya a només 95 cèntims al quilo. Fins al 14 de gener a Carrefour i Carrefour Ponés. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
A Conforama comencem l'any de la millor manera possible. 15% de descompte en sofàs, matalassos i mobles. I un 10% en electrodomèstics. Ai, amb enviament gratuït només del 12 al 16 de gener. Conforama.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
RAC+1 Podcast.
Oxigen. Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1 amb Mònica Usat. En aquest episodi, les inundacions del Maresme de 2016.
El mes d'octubre de l'any 2016 es va produir un episodi de pluges molt abundants a tot Catalunya.
I ens van dir, hi ha un cotxe enganxat. Fixa't si que hi ha aigua, que no veiem el cotxe.
La comarca més afectada va ser la del Maresme, amb quantitats que van superar els 250 litres per metre quadrat.
I tot el material que l'aigua amb tanta força doncs arrossegava cap avall. Cotxes cap avall.
Oxigen, amb Mònica Usat. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a la app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Un minutet i arribarem al punt del migdia. Ens dona... Què passa?
No, que està aquí l'Helena.
L'Helena, la filla de la, filla de la Noemi.
I em veu, sí. Em veu i diu, hòsties, per fi...
Diu hòsties?
No.
Sí. Espero que no.
Diu hòsties. Una persona bona.
Sí, no.
Clar.
No, no t'has somrigut.
M'has somrigut, no. Somrigut o no?
És cert, t'haig de dir que sí, que li has somrigut.
Sí. Ens has somrigut a tots, Jack.
És de fàcil somriure.
A veure, tu. Figo.
Que a mi s'ha patat de riure,
Que no tenim tant de temps. Plataformes.
Sí.
Molt ràpid.
Ens la podem saltar, eh?
Sí, ens la podem saltar. Ara ho preguntava i què volien dir-ho.
Mira, quina...
Que surt la Corbero.
Quina turra. És una pel·li genèrica, a més no poder. Aquella de...
Un robo de primera classe.
Alerta Roja.
Mira, te la resumeixo fàcil. Agafes ChatGPT, poses Ocean's Eleven, Mas Mission
Impossible... Italian Job.
Mas Fast and Furious.
Italian Job.
Paco Martínez Soria.
I
aquesta sí que és una tortura. Però
increïble. Sí, és una barreja de pel·lícules mal feta.
No, terrible. És terrible.
No us ha agradat. De robatoris, d'aquestes robatoris.
No ens ha agradat, és molt generós.
Un robo de primera classe.
I aparca't el Kevin Hart.